Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
A Herrera, en COPE más Castellón, anem avui a parlar de qüestions que tenen que veure ja en actualitat municipal. Per exemple, a Onda, on l'Ajuntament, l'alcaldessa Carmina Vallecer, ha dut a terme, l'acaba d'aprovar, una remodelació de govern. Veurem a veure el per què. En seguida ens ho explica l'alcaldessa amb Raül Puigol. A més, de solidaritat, s'apropa el Nadal, hi ha més esdeveniments i també amb fins solidaris. Per exemple, sempre és ahir, Manos Unides, i ha organitzat un mercadet solidari que està tenint lloc, s'està celebrant ja, a la Fundació Dávalos Fletcher, al ple centre de la ciutat de Castelló de la Plana. De seguida, des de Manos Unides, ens contaran què podem trobar en este mercadet solidari. També ens anirem a Itàlia, a Bergamo, perquè ahir se va aplaçar el partit del Villarreal front a l'Atalanta de la Champions League. Però, claro, a Bergamo no hi ha sols l'expedició de futbolistes o directius del Villarreal Club de Futbol. Hi ha aficionats. Què ha passat en ells? Ens ho contarà el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Villarreal, Javier Serralbo, que és un dels que s'ha quedat a Bergamo per al partit d'aquesta vesprada de Champions League. Visitarem Castelló de la Plana una altra vegada perquè, a partir de demà, hi ha un congrés que abordarà la situació de la marxaleria. Ens ho contarà Fernando Navarro, el regidor de Transició Ecològica. Un altre esdeveniment solidari al Reial Casino Antic de Castelló és la primera Fèria Solidària de Castellón. Solidarea, que tindrà lloc el dissabte. I com no, Alberto Marco, qui en un moment ens analitza i ens fica al dia de tot el que és notícia a la província de Castelló, presentarà avui, ens portarà Gastrocope, tot el que té que veure amb el sector gastronòmic de la província de Castelló. Però ara és moment de conèixer les notícies d'aquest dijous 9 de desembre. Soc Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I què és notícia, Alberto Marco?
Doncs és notícia, una última hora que em coneixes, justament una de les protagonistes ho comentarà, perquè és notícia del dia i se canvi i remodelació en l'equip de govern de l'Ajuntament d'Onda. Ja està oficialitzat, a partir d'ara la portaveu del govern municipal serà Maria Prades i com a suplents estaran Vicent Bou i Estela Badenes, mentre que Òscar Valero suma Seguretat Ciutadana a les seues càrteres i Vicent Bou gestionarà recursos humans. I sent de la part forta de l'Ajuntament d'Onda, dos pesos pesats que entenen ara més a més, obligacions dins del partit, tant a nivell provincial com autonòmic, com són Elena Albalat i Salva Aguilella. Destaquem també que el grup d'investigació TXP de la Universitat Ceu Cardenal Herrera, junt al professor Gonzalo Aro, que és responsable del programa de patologia dual greu de l'Hospital Provincial de Castelló, ha fet un estudi per a detectar els rasgos de personalitat en l'adolescència que predisposa a l'addicció dels videojocs, comparant-lo amb l'addicció a altres substàncies. En aquestes conclusions revelen que els adolescents en addicció a videojocs són en la seva majoria barons, que presenten baix nivells en els rasgos de personalitat relatius a la consciència i a l'amabilitat i que també tenen una major inadaptació escolar. Apuntem també en quant a inversions que Ports de l'Estat aprova tres projectes de Castelló per al programa Ports 4.0 que té com a objectiu incentivar la creació o consolidació d'un teixit d'empreses emergents. La inversió dels tres projectes serà de 1,2 milions d'euros i la subvenció total que rebran serà de 936.000. Una sisena part d'aquests projectes aprovats a tota Espanya és per a Port Castelló. Igual sigo protagonista en Herrera en COPE. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, evidentment tenia que parlar del sector que tenim ara més en marxa, que és el citrícola, que està afectant a la província en un aforament més baix, però que manté preus i on ha confirmat que ha recollit el guant que li mostraven les organitzacions agràries i que va demanar, junt a altres països de la Unió Europea, la inclusió de més mesures de control front a les importacions de taronja de Sud-àfrica o d'Egipte, com són les clàusules SPIC, que obliguen a un seguiment més estricte de la taronja en els seus tractaments fitosanitaris.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Uns esports convertit, marcats, per la neu que va caure ahir a Bèrgamo, que va obligar a posposar al dia d'avui i ser partit a Terres Italianes, i sent ajornada de la fase de grups de la Champions, on se jugarà el Villarreal. O bé passarà a vuitens de final si empata o guanya a l'Atalanta, i si perd, pues passaria a la Europa League com a tercer classificat d'aquest grup. Ja veurem si n'hi ha canvis en l'11 inicial. Ahir sí que van veure pues, que s'ha d'apostar per jugadors, o Mery apostava per jugadors com Alberto Moreno en el mig del camp. Ja veurem si té alguna sorpresa. El que es vaig assegura és Jeremy Pino. Sí que s'espera que, igual que va ser ahir titular, o puntava titular, Gerard Moreno continua en el dia d'avui, en un camp que presentarà millor color, un poc més verd que ahir, on era totalment un manto blanc. El que sí que va a ir verd i que també va donar molta alegria va ser la gespa de Castalia, victòria per 1-0, gràcies al gol de Juan Tortuño, en un partit on Sergi Escobar va apostar per alguns dels menys habituals, però que tot aixina fa que ara mateix el conjunt albinegre puja fins a la quarta posició de la taula en esa primera federació. I en futbol sala, ahir vam tindre jornada entre setmana, prèvia al derbi que tindrem justament este dissabte en Grapa, perquè li toca jugar en l'exili al Bisontes Castelló, el Bisontes que va perdre el seu partit front a l'Alcire, mentre que el Peñíscola va guanyar en la seva visita a l'Ejido. En quant al trànsit, tallat un carril per obres a la Peseta Santa Magdalena de Polpís, Castelló i Nules, tancada també la C21 en l'Alcora, i fins a l'estiu estarà també el camí La Raya en la capital. I en quant al temps, ara tenim 16 graus, això sí, a l'interior encara n'hi ha punts que no han superat els 5 graus en aquest dia d'avui, i ja s'ha activat a tot l'interior de la província l'avís groc per fortes ratxes de vent que poden superar els 80 km per hora. Coneixem ara sí la previsió de la mà de Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que sigan predominando los cielos nubosos en general. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios, con máximas de 18 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá moderado y del oeste, con rachas fuertes o muy fuertes en el interior durante esta tarde, que podrán superar los 80 kilómetros por hora. Si miramos ya mañana viernes, esperamos en Castellón cielos nubosos, sin descartar algunas precipitaciones débiles y dispersas en el norte por la tarde. También tendremos fuertes rachas de viento en el interior de más de 80 o 90 kilómetros por hora, y que incluso en el interior norte podrán superar los 100. Por último, las máximas mañana subirán, con valores de 20 grados en Castellón de la Plana y finalmente de 19 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I amb Setu Clínica Dental repassem les principals portades dels periòdics d'avui a la província de Castelló. El periòdico Mediterrani centra la seva actualitat en els esports. Fotografia per a la celebració del gol del Club Deportiu Castelló a Castalia. Cada vez más arriba, diu el Mediterrani respecte a esa victòria 1-0 del Castelló front al Costa Brava. I també per al Villarreal, amb els futbolistes, al Blanc, que cobria la chespa de Bérgamo del camp de l'Atalanta. La nieve aplaza hoy el partido del Villarreal ante l'Atalanta. També Mediterráneo diu que uno de cada 10 maestros de Castellón siguen sin vacunarse contra la COVID y que aumentan los brotes en colegios e institutos. Per la seua banda, el Mundo Castellón al día, també portada per a la fotografia per al partit del Villarreal, la nieve aplaza la final del Villarreal en Bérgamo. Diu que el Castellón vence al Costa Brava con un gol de Ortuño y la oferta de VPO se esfuma sin promociones desde 2018.
Setu Clínica es mucho más que una clínica dental, con buenos consejos para que luzcas una bonita sonrisa y una excelente salud bucodental. Sígueles en setuclinica.com, en Facebook e Instagram. Podrás ver tratamientos a pacientes reales con un antes y un después. Setu Clínica, en Villarreal, Avenida Pío 1230.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Rebem a Raúl Puchol per a parlar d'actualitat i molta a Onda.
Onda sempre és notícia i, a més, notícies positives, però estos dies ho ha segut de a més ressò. Per una banda, els primers, els prematurs pressupostos de l'any 2022, que a més s'ha obert a la consulta pública, i, per altra, algo inesperat, un canvi de govern municipal. Bueno, a banda d'obres que són projectes que estaven ahí des de que va arribar el nou equip de govern i que ara ja estan desenvolupant-se. Com és avinguda del País Valencià, que pareixia que era el quiste, que estava ahí a veure com ho solucionaven, i pareix que han començat a pegar alguna que altra massa i alguna que altra palà. Carmina Ballester i Feliu, alcaldessa d'Onda, molt bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí als nostres estudis.
Molt bon dia, Raül.
Les ocasions ho mereixen perquè hi ha moltes novetats municipalment parlant.
Sí, moltes novetats que són molt bones notícies per als veïns i també per a tota la província, la veritat.
Comencem per aquestes obres. L'avinguda País Valencià ja no és un projecte, ja és una realitat, i a més que se va consultar a la ciutadania i també als mateixos comerciants de la zona.
Efectivament, se va obrir un procés de participació pública en la que, bueno, tots els veïns de l'avinguda i també tots els comerços, una avinguda comercial molt, molt important, pues van poder opinar-nos, van poder traslladar les seues idees, les seues suggerències o aquells punts en els que ells creia que era rellevant que nosaltres prestarem atenció. Gràcies a aquesta col·laboració diria de centenars de veïns, doncs nosaltres vam prendre nota i vam tractar de fer un projecte que arroplegarà totes les inquietuds dels veïns. L'objectiu, doncs, transformar aquesta artèria principal del nostre municipi, d'Onda, en un gran bulevard comercial en el que estiga present, per supost, la ceràmica d'Onda, la ceràmica de les empreses d'Onda, que és una qüestió irrenunciable per a nosaltres en totes les obres que emprenem, i que també tinga, pues, esos elements d'última generació, que estiga present, i ese concepte de Smart City que sempre treballem i que sempre portem endavant. Al cap i a la fi, pues una avinguda on no desapareixen llocs d'aparcament, que era també algo que preocupava als veïns i als comerços de la zona, i on està present, pues, les últimes novetats de ciutat intel·ligent. Creixen una miqueta les voreres, se fa més agradable per a passejar, per a incitar al consum, a eixir a comprar. I, bueno, pues al final, pues l'avinguda serà el que els veïns han mogut en aquestes més de 240 suggerències que s'han fet a plegar.
L'arbre seguirà anant?
Per supost, i s'incrementarà molt més l'aspecte verd. Clar,
banquets,
que sí.
Banquets.
Mobiliari urbà d'última generació, també en aquest component smart, en el que s'utilitza l'energia solar, en el que se pot també treballar a l'aire lliure connectant els teus dispositius mòbils. Bueno, pues fer una ciutat i un entorn amable per als veïns i per als visitants.
Tot això acabarà més o menys per a l'estiu?
Al voltant de juliol, sí.
Al voltant del juliol. Sí. Que per a la Fira d'Onda ja tindrem...
Sí, per a la Fira d'Onda ho tindrem, i quan acabem en la avinguda, pues es començarem en el procés d'envelliment del pont d'entrada. Mm. Ja tenim les últimes figures de trencadís fetes per els xics i xiques del Molí, del centre ocupacional el Molí, engestides. Jo ho tenim tot preparat també per a licitar, i, bueno, conforme es comencen les obres a la part de dalt de l'avinguda, a la Font de la Força, per anar baixant fins al pont d'entrada al poble. Pues bé, quan arriben ahir, emprendrem també el que és la reforma i l'envelliment de tot el poble, de tot el pont.
Bueno, això és la novetat de l'última hora, com aquell que diu, encara que en les darreres setmanes i dies s'han produït dos notícies, no sé quina més sorprenent, bueno, n'hi ha una que personalment és més sorprenent, i és el canvi de govern. L'altra és que ja tenien clar el pressupost que s'ha presentat, i ha sigut els primers municipis dels grans de la província en tindre clar. És a dir, hi ha un treball i una tasca de tot l'equip de govern darrere, no?
Sí, ja tenim els pressupostos aprovats. Se van aprovar a finals del mes de novembre, perquè el que busquem és, bueno, pues que entren en vigor el dia 1 de gener per a poder executar-los, per a poder portar endavant totes aquestes inversions i tots aquests projectes que ens han demanat a més veïns, perquè, bueno, no són uns pressupostos que estiguen elaborats des del despatx, sinó que són uns pressupostos que estan elaborats a peu de carrer, en contacte amb els veïns. Junt al regidor d'Innovació, Vicent Bou, hem recorregut totes les places, les avengudes, els diferents llocs i zones del nostre municipi, arroplegant aquestes propostes dels veïns. Hem tret el despatx al carrer i els veïns han respost, i això a mi la veritat és que em dona moltíssima alegria, que la gent pare un poc la seva activitat un matí entre setmana, perquè se'n volen anar a parlar amb l'alcaldessa, a dir-li una cosa que volen per al seu carrer, per al seu barri, algo que creuen que pot millorar el poble. Pues a mi, des de luego, me fa pensar que confien en nosaltres i que pensen que quan ens trasladen alguna idea o alguna cosa que es preocupe o que els inquiete, que no cau en sac trencat, sinó que s'arroplegue i se porta endavant. Per això, pues, moltíssimes gràcies a aquests també centenars de veïns que en les diferents ocasions en les que hem visitat el carrer s'han apropat a nosaltres per a fer-nos aplegar com és la onda que ells somnien o com és la onda que ells volen. ajuden i ens ajuden pues, a ficar-lo blanc sobre negre i portar-lo endavant.
Tot això sense pujar impostos?
Sense pujar impostos, al contrari. Al contrari, Raül, baixant-los. Este any és l'any en el que els veïns ja veuran com en el seu rebut de la contribució hi ha una disminució del 15% este any. Per dir-ho d'alguna manera, consolidem una proposta que nosaltres portàvem en el nostre programa electoral, que era baixar l'IBI un 15%. Ho vam fer d'una manera successiva i progressiva. El primer any vam baixar un 5%, el següent un altre 5%, i enguany un altre 5%. La suma pues, suposeix el 15% de baixada de l'IBI per a tot tipus d'immoble i per a tots els veïns d'Onda de les contribucions, de la contribució urbana. Per a nosaltres és un hàndicap perquè suposa que ingressem menys. Tots sabem que l'IBI és el principal impost que nutreix les arques d'un ajuntament i a nosaltres és un hàndicap. No suposa que tenim que gestionar més i millor perquè en menys recursos, en menys diners cada any, pues, tenim que seguir donant als veïns els mateixos serveis amb la mateixa qualitat, inclús incrementar-los. Així que puja el nivell d'existència cap al meu equip, cap a mi mateixa, i tenim que gestionar amb més rigor que mai.
L'equip anterior, l'equip actual, perquè ara estem en un moment de canvis que ens ha sorprès.
Sí, bueno, havent volgut donar pas a regidors més joves que estan demanant pas, que estan molt preparats, que tenen molt a dir i que em demanaven que confiara en ells, que els donara una oportunitat. Ja ho vaig fer en la renovació del partit, saps bueno, que ara també soc presidenta del partit a Onda. I també vaig fer el mateix en el partit. Vaig donar pas a la gent jove per a que assumirà responsabilitats, per a que formarà part del nucli de decisions i de direcció del partit. I ara pues, el que fem és, d'alguna manera, i sa coherència del partit, traslladar-la també a l'equip de govern i ser coherents en allò que prediquem, que és que hi ha que donar pas a la gent jove, que n'hi ha que renovar-se, que n'hi ha que escoltar-los, i sobretot quan te demanen pas, quan gestionen molt bé, com és el cas de Maria Baila o de Vicent Bou, que a partir del dijous van assumir la responsabilitat de ser tinents d'alcalde en el municipi, pues quan te demanen pas i quan estan fent-lo molt bé en les seues àrees, n'hi ha que escoltar-los. Si no, me donaria molta por que se pogueren veure desatesos o que pogueren perdre la il·lusió.
En el cas d'Helena i de Salva, peguen un pas arrere, peguen un pas al costat?
Sí, peguen un pas al costat i els seus llocs en la Junta de Govern i com a tinents d'alcalde els ocupen, pues, en este cas, com te dia, Vicent Bou i també Maria Baila. Mm-hmm. I així s'aposta, no, per la joventut i per la renovació, que crec que és fonamental i que era el moment idóneo per a fer-lo. Els dos, tant Vicent com Maria, han demostrat en estos dos anys de gestió que dominen les seues àrees, que ho fan molt bé, i estaven demanant que se confiara en ells i que se les donara una oportunitat. Mm.
De les dues persones que ara deixen d'estar en el nucli de l'equip de govern, han perdut la confiança, Carmina, en ells? O...
No, que va, en absolut. Jo confio plenament en els 10 regidors que m'acompanyen, som un gran equip, però sí que és veritat que se produeix una redistribució de responsabilitats. Mm-hmm.
I, per tant, ells passen a ser, en este moment, què?
Consejals en delegació. Mm. En este cas, l'única diferència és que no estan en la Junta de Govern. Mm. És una diferència mínima.
Sap que se va titular que es llevava les delegacions?
Sí, així no és. No tenen delegació exclusiva en l'Ajuntament, però no tenen dedicació exclusiva, però continuen mantenent delegacions i responsabilitats, clar que sí.
Mm-hmm. Bueno, esta és la... estem a meitat, pràcticament, no?, de manament.
Sí, ens ha paregut que era el moment idóneo per a produir-se aquest canvi, perquè tant Vicent com Maria s'assoliren en els seus llocs, perquè van a tindre molt a dir i un paper relevant en la pròxima ocasió en què el Partit Popular tindrà que ir al carrer a demanar el voto dels seus veïns i la confiança dels sonders.
Alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester i Feliu per part de mare, l'any 2022 serà l'any Amazon, serà l'any Reciplaça, serà l'any què?
Bueno, pues esperem que siga l'any dels sonders i de les sonderes. Tenim per davant, com te deia abans, tenim recent aprovats els pressupostos, 33,4 milions en termes absolutos per a invertir en els veïns i en les veïnes de Onda.
5.500 milions de pessetes.
Efectivament, exactament, que són una xifra important. I, bueno, són també uns pressupostos elaborats en el carrer, en la participació dels veïns i de les veïnes. Són uns pressupostos que consoliden aquesta baixada d'impostos tan important que nosaltres portem en el nostre programa electoral i que també porten endavant inversions importantíssimes per als veïns i per a les veïnes. I, a més, tot això alineat completament en els 17 objectius de desenvolupament sostenible de la ONU. Ens creem el plan Onda 2030, ens creem que hi ha que cuidar el planeta, que no tenim un planeta B, que tenim que començar a cuidar-lo i a ser responsables de les accions que portem avui endavant, que el nostre progrés no pot suposar mai que comprometem els recursos de les generacions que vindran darrere de nosaltres, i en aquest camí està Onda, en aquest respecte per el mig ambient, per la natura i per la terra. Els veïns ho volen aixina i el seu equip de govern ho portarà endavant aixina.
Amazon,
per supos que
hauran acabat ja?
Sí, tenen prevista l'apertura en el primer trimestre d'este 2022. Les obres estan ja molt avançades. Vam estar l'altre dia visitant les obres. Ja estan treballant en el interior, muntant tot el sistema de pick-up. I, bueno, pues, primer trimestre del 2022... obriran i bueno, pues ahí hi ha 1.500 llocs de treball que no només són importants per a Onda, que ho són, Raül, sinó per a tota la província, per a tota la província de Castelló. I en moments peak, en moments com Black Friday, una campanya de Nadal, una campanya especial, pues pensen incrementar encara 800 persones més en turnos de 8-8-8, o sea que estem parlant d'una espenta importantíssima per a l'empleo.
I col·lapsaran la autovia de la Plana i l'Ajuntament d'Onda va tocar portes i no li n'han obert ni una per part de...
És cert, sí. Així és. Vam tocar portes a la conselleria. A més, no només nosaltres, sinó acompanyats per la GM, pel president de la GM, l'entitat de gestió i modernització del polígon Sur 13, que és on s'ubica Amazon i també molt importants taulelleres del sector. I hem advertit per terra, mar i aire, de totes les maneres possibles, que es preocupe i sos accessos des de l'autovia fins al polígon, que es preocupe que no saps que ha finalitzat la biela que unís la carretera d'Alcora i Onda en l'autovia, es preocupe una sèrie d'infraestructures que tindrien que estar ja engestides i finalitzades. Això no ho diu l'alcaldessa de Onda, el meu company d'un altre signo polític, que és l'alcalde d'Alcora, també té el mateix pensament. En este sentit compartem moltíssimes de les inquietuds i de les preocupacions, i bueno, pues havem cridat a la porta, però la conselleria no s'escolta i no està receptiva a aquestes peticions. Però bueno, jo crec que al final la realitat ficarà cada cosa en el seu punt exacte, i estic convençuda de que la conselleria acabarà fent cas, no, a aquesta necessitat, que és tindre unes bones vies de comunicació per a aquests nostres polígons industrials, per a aquests llocs de treball, per a que la creació de riquesa continuï endavant. És la seva competència. No podem ningú suprimir aquest lloc, Raül, ni l'alcalde d'Alcora ni l'alcaldessa de Onda. Són infraestructures i competències que només pot portar endavant la conselleria, i que té que escoltar-nos. Té que escoltar el sector de la ceràmica, té que escoltar el sector logístic i té que donar respostes.
De moment hi arriben tard.
De moment, efectivament, arriben tard, però bueno, res ens agradaria més que ens escoltaren, que deixaren d'un costat algunes dosis de sectarisme que no van a ningun lloc en aquestes qüestions, i que portaran endavant aquestes infraestructures i aquestes vies de comunicació que són fonamentals, no per a Onda, Raül, per a tota la província.
Dels pressupostos generals de l'Estat i de la Generalitat li ha tocat algo o...?
No, hem presentat les nostres esmenes, com sempre. Saps que portem des de l'any 2017, que va vindre la senyora Oltra a Onda a prometre una segona residència a la tercera edat, portem reivindicant-la, i aquesta residència no apareix per cap lloc, i el govern central, pues, una exigència que és un clàssic en Onda, que és el quartel de la Guàrdia Civil, com en molts més municipis. Tenim un puesto principal en Onda, i considerem que les instal·lacions en les que els guardes complissin el seu treball d'atenció als veïns i de velar per la seguretat de la població de Onda i de tota la comarca no són idònies. Això no és un quartel de rebut ni per a l'any que estem ni per als efectius que n'hi ha en Onda.
Jo no sé quantes vegades s'ha posat el cartell aquí el solar, aquí tal, i sí, fotos per ací, per allà, i no n'hi ha manera.
Per part de Onda sempre ha hagut una predisposició absoluta, una predisposició absoluta a col·laborar en ells. Inclús els van proposar la possibilitat d'una cofinanciació, estaria disposta, perquè crec que els meus veïns estarien dispostos a confinanciar un quartel de la Guàrdia Civil. Estic absolutament convençuda de que els veïns estarien d'acord en que gastarem diners en aquesta infraestructura, però ni aixina. Bé, continuarem demanant, continuarem exigint i continuarem esmenant i els pressupostos generals de l'Estat que any darrere any obliden Onda.
Carmina Ballester i Feliu, gràcies per compartir aquestes preocupacions, aquests projectes, aquestes realitats i també aquesta actualitat amb els oients de COPE, i que vagi molt bé en un ajuntament que, atenció, ha dit que va a deixar d'utilitzar paper per fer cartells, per exemple, per programació cultural, i van a usar nous sistemes.
Efectivament, tenim una pantalla recent instal·lada al Teatre Mònaco, en la que els veïns tenen complida informació de tota la programació que es programa i que és molt bona i molt interessant. L'aspecte cultural i musical en onda, jo crec que està en el top de la província.
I això no és un Smart City, això és una pantalla EVAN, eh? Lo de l'Smart City ve a l'Avinguda País Valencià.
Efectivament, forma part del concepte, és veritat que forma part del concepte, però és només una pantalla en la que sobretot perseguim i l'objectiu de transparència, tindre molt informats a tots els veïns.
Gràcies per acompanyar-nos així als nostres estudis, que vagi bé.
Moltes gràcies.
33 milions d'euros, 5.500 milions de pessetes que ja estan aprovats i que han tingut la participació prèvia, i també ho poden consultar en què va invertir els seus diners l'Ajuntament d'Onda per a tots els veïns i veïnes.
Interessant. I ara parlem de solidaritat.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Te despiertas por las noches? ¿Te levantas con cansancio o dolor de espalda? Dontescans tiene la solución. Medifarm, de Farmaflex. El colchón de calidad con certificado médico europeo. Ahora con un 30% de descuento. Y para sacarle todo el partido a tu salud, al comprarlo, Dontescans te regala el cheque descanso para canjear en fisioterapeutas, farmacias o disfrutar de un mes de gimnasio gratis. Dontescans, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal, Avenida de Francia 6, junto a estación.
En Vilde Casa este año tenemos los ingredientes para una Navidad en la que reencontrarnos. Mariscos ultracongelados, aperitivos, carnes precocinados y las mejores delicatessen para disfrutar. Vuelve a celebrar las fiestas como te mereces. Congelados Vilde Casa en Hermanos Bou. Abiertos por Navidad de 9 a 2 y de 4 a 7. Sábados de 9 a 2. ¡Feliz Navidad!
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El sábado en el Real Casino Antiguo de Castellón tiene lugar una feria solidaria. Es una feria solidaria y que está impulsada por el grupo Cano Lopera. Será a partir de las 10 de la mañana, en horario de mañana y de tarde. Gerente del grupo Cano Lopera, Marco Antonio Esteve, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien aquí preparando la feria con muchas ganas y mucha ilusión, la verdad.
Un evento solidario de cara a lo que se nos avecina, ¿no? Son semanas donde estamos especialmente sensibles y ahora pues un evento en el centro de Castellón donde se pretende reconocer y generar solidaridad.
Sí, la idea de la feria es poner un poco en valor y sacar a la luz todas estas asociaciones y organizaciones que trabajan por los demás en la provincia de Castellón y que normalmente pues no estamos pendientes de ellas. Hay muchas asociaciones que tratan a pacientes, a enfermos, a gente con enfermedades que a lo mejor nosotros no hemos pensado nunca ni que existieran, otras que las tenemos en el día a día y a lo mejor de verlas tanto no hacemos ni caso, y en definitiva aquellos que están trabajando por los que más lo necesitan, muchas veces de una manera anónima, sobre todo asociaciones que tratan con voluntariado, con gente que de forma desinteresada hace por los demás, y van a estar allí todos con nosotros. Tenemos 18 asociaciones confirmadas para mostrar a Castellón ese tejido de solidaridad que tenemos y de qué manera podemos ayudar cada uno de nosotros a que ellos cumplan con su objetivo, que al final no es más que el bienestar de todos nosotros.
18 ONGs.
18 ONGs, sí, por decirte algunas, o te las digo todas. Tenemos a AFA, la Asociación de Enfermería de Castellón, a Afanías, a Cercastalia, la Asociación AFAAR, la Asociación Española contra el Cáncer, la de Enfermedades Minoritarias de Castellón, a SEMI, a la de Esclerosis Múltiple de Castellón, a la MFF2, a PATIM, a ASPAS, a Ateneu, a Banco de Alimentos, a Caritas, a Cruz Roja, a la Fundación Estropaje, a Manos Unidas, a Nadie Sin Sudación Diaria y al Teléfono de la Esperanza. 18 asociaciones que trabajan todos los días, incluso algunas de ellas 24 horas, como por ejemplo el caso del Teléfono de la Esperanza o el caso de Cruz Roja, que lo conocemos más y tenemos más presencia de ellos, por nosotros, por los demás. Y que además, todos ellos, aparte de estar allí explicándonos lo que hacen, van a hacer actividades para que conozcamos en profundidad un poco cómo trabajan ellos, y vamos a llenar esa feria además de actividades para que los que vengan no solo vengan a vernos a ellos, sino también a pasárselo bien. Tenemos por la mañana actividades para los niños, tendremos al coro del Colegio Lledó cantando ahí en directo con nosotros, tenemos por la tarde un concierto de boleros, música clásica y villancicos, tendremos una degustación de cervezas, tendremos actividades y sobre todo tendremos sorteos con muchos regalos. Tendremos regalos de todo juguete, tendremos cheques regalo para gastar en el centro de Castellón, en el comercio de nuestra ciudad. Tendremos también una degustación de cerveza. O sea, tendremos un poco de todo para que sea un día de pasárnoslo bien y conocer, cómo no, a las asociaciones y darles de alguna manera también nuestro apoyo.
Es la primera feria de la solidaridad de Castellón, Solidarea, el don de dar. Y también el grupo COPE en la provincia de Castellón forma parte, colaborando Cadena 100 con este evento que imagino que queréis que sea un éxito. Es la primera vez, pero seguro que va a ser un epicentro.
Sí, como tú dices, es la primera vez, lo hemos hecho con mucha ilusión y en este caso contamos con Cadena 100 como colaborador, que tendremos también regalos de Cadena 100 allí para los que nos visiten. Entrarán en un sorteo y seguro que van a gustarle mucho porque tenemos preparadas ahí unas tazas y unas bolsas nevera de Cadena 100 para entregar en ese sorteo solidario, y al que además no cobramos nada por venir. O sea, es un evento abierto al público para que todo el mundo pueda pasar por allí, disfrutar de este día y conocerlo. La verdad es que es el primero. Creímos que era necesario sacar a la luz estas asociaciones y que esta primera edición pues bueno, nos sirva como arranque de lo que van a ser muchas ediciones más, seguro.
Sí, ¿no? Porque este es un evento de los más que también se organizan en el Real Casino Antiguo de Castellón, pero además dar esa visibilidad, ¿no?, a todas estas asociaciones que, como tú decías, muchas de ellas ni conocemos, otras sí, porque conocemos perfectamente la labor que puede hacer el Teléfono de la Esperanza, AFA Castellón, Alcer Castalia, por citar algunas, pero es importante que la gente se conciencie y trate de arrimar el hombro lo máximo posible, y aunque sea un pasito muy pequeñito, pero para cada asociación es muy importante lo que cada uno podamos colaborar.
Sí, porque muchas veces el problema es que sabemos que existen, hemos oído su nombre, pero no llegamos a conocer en detalle qué es lo que hacen. Y esto también me parece importante, porque alguna vez podemos necesitar de ellas y no sabemos qué están, y están ahí para ayudarnos. Entonces, cuanto más podamos hacer la difusión, más lo conozcamos todos, mejor va a ser su labor y mejor vamos a estar todos los ciudadanos.
Y destacar, ¿no?, que además sea el grupo Cano Lopera el que impulse este tipo de acontecimientos, que también es una muestra más de lo sensible que es la empresa.
Bueno, sí, la verdad es que nosotros estamos muy sensibilizados desde hace muchísimos años con todo lo que es la solidaridad, con todo lo que ahora llama responsabilidad social corporativa, pero al final de lo que se trata es de ayudar a la gente que más lo necesita en todo lo que podamos. Y pues bueno, a veces no se trata solo de aportar dinero o suscribirnos o darnos de alta como socios de no sé qué, sino de lo que se trata es de ponerlos en valor, y eso la verdad es que es lo que ellos más necesitan. Evidentemente hace falta financiación, hace falta muchas cosas. Cuando hablas con ellos te das cuenta que tienen muchas carencias que necesitan de la gente, pero al final se trata de que seamos un anónimo que va y pone solamente un dinero una vez al año, sino de que pongamos en valor esa labor que ellos hacen todos los días.
El sábado, de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía y de 5 a 8 de la tarde, Solidarea, primera feria de la solidaridad de Castellón en el Real Casino Antiguo de Castellón. Marco Antonio S.B., gerente del grupo Cano Lopera, muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa.
Muchas gracias a vosotros y por vuestra colaboración, que siempre es muy importante para dar esa difusión, que como he dicho, es lo que en este momento más necesitan las asociaciones.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
No hay navidades sin Grupo Navarra. Tus detalles y cestas navideñas que te ayudarán a alegrar estas fiestas. Tú solo elige cómo y nosotros hacemos el resto. Desde 1961, marcando la diferencia y acercándote a la Navidad. Visita su exposición y tienda en Ciudad del Transporte, Avenida Enrique Gimeno, en Calle Mayor 11 de Castellón y en gruponavarra.com.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Me gusta la vida. Ayer tenía que disputarse el partido del último, de la fase de grupos de la Champions League entre el Atalanta y el Villarreal, a Bérgamo, a Italia. La Neu no va a disar que disputará el partido, que ha sido una plaza, tendrá yoga que esta vez parada al ESET, y allá a Bérgamo y han aficionado groguets de Villarreal, que han acompañado al Villarreal, i que uns han pogut quedar-se per a poder veure el partit i altres han tingut que tornar. Entre els que estan allí està el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Villarreal, Javier Serralbo. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bueno, Javier, imagina que han sigut hores en molt de treball, tu també parlant en la gent que s'havia desplaçat fins a Vila-real, perquè no és una situació gens senzilla, no? Gens fàcil, ni per als que s'han tingut que tornar, ni per als que s'han quedat o vos heu quedat allí.
Bueno, sí, quan se programa un viatge d'aquestos, pues, evidentment, no influeix en moltes coses, no? Sobretot el tema d'avions, que no és fàcil per a la gent canviar l'avió. Nosaltres, bueno, els que venim en l'equip i els directius i gent que venia en l'equip del Vila-real, pues, com és un vol charter, pues, se pot esperar. Però molts altres aficionats, pues, lamentablement, han fet tot el viatge per a no veure el seu equip, no? I damunt una nit, pues, passar una nit aixina de l'ETA en el camp, en la neu que caia, no? Bueno, és el que passa en aquestes coses. És veritat que ahir se va ficar molt malament i just a l'hora del partit, a lo millor, si no haguera sigut aixina, pues, haguera jugat. Però evidentment sí que trastorna molt, no? I és una llàstima. No? Vam veure alguns aficionats que es van voler durant el dia per fer famo i tots il·lusionats, no? De ser pas, que bueno, seguim il·lusionats, dic, a les 7 de la vesprada se juga el partit i poden passar, però evidentment pues, desabuts a última hora perquè van tenir que tornar sense veure el seu equip.
Com vau viure aquests moments, els minuts o les hores abans del partit i després ja conforme van succedint els esdeveniments quan ja es decidí suspendre el partit?
Bueno, pues, com tu dius, pues, els moments, no, d'incertidumbre de veure què passava, no? Sí que és veritat que donava neu a partir de migdia tot així en Bergamo i ja neu depenia si quallava molt o no, o caïa molt forta o no, no? Sí que just era al partit de les 6 de la vesprada vas començar a caure molt intensament i quan s'apropava l'hora del partit. Primer per això se va retrasar 10 minuts a veure si es podia parar. Intentaven els operaris del camp netejar les parts i se veia la que es fa bé, però seguida tornava a omplir-se de neu, no? Entonces era inviable jugar així perquè haguera sigut perillós també per als propis jugadors i no s'haguera jugat en condicions. I ahir, pues, esperar, no? Primer els 10 minuts i després la suspensió. I també després incertidumbre de quan se jugava avui, perquè el Villarreal era partidari de jugar-lo abans perquè el temps estiguera millor a les 4 i mitja, però l'Atalanta pues va imposar un poc el tema de que pues, la gent així està treballant i poder anar després del treball a les 7 de la vesprada, no? I bueno, això, pensant, pues, la gent que estava així, a veure què se feia i, bueno, en moments jo crec que algo pues, que no passava, no? Des de l'any 2004-2005, que en Romania també va tindre que passar com un partit contra l'Esteu a Bucarest, no? I tot sí que se va jugar a la setmana següent. El tema d'aquesta eliminatòria és diferent perquè a haver el sorteo de Champions pròxim, pues, tenia que resoldre aquesta eliminatòria sí o sí, si no, no se pot fer el sorteo de Champions League.
Aquesta és la situació. I en aquests moments no neva, la previsió és que no neve, per lo menos, en el que queda de jornada allà a Bergamo, a Itàlia, i per tant que es puga disputar el partit sense cap tipus de problema.
Sí, avui ha sigut un dia més clar. Sí que és veritat que la neu ha quallat i està a Bergamo tot nevat, però sí, al redor de l'hotel on estem està tot nevat, però en el temps que està, si no plou o no neva durant tot el dia, no n'hi haurà cap problema en disputar-lo. Això és la previsió que dona.
I haurà que veure quin equip potrà Emery, perquè, clar, estarà condicionat. La xespa no està normal, la xespa pot estar congelada avui, eh?
Sí, bueno, en teoria n'hi ha algo de calefacció, el que no passa en el camp, el que passa en la gespa. El que passa és que no donava prou per a lo d'ahir. Però suposa que ells en un partit normal sí que la gespa creuen que estarà bé. Ara, n'hi haurà que veure si un any pues, canvia la lidiació o no en funció de lo que va passar ahir. I esperar també i confiar que passem, no? Que per lo menos la gent que ha patit este ensurt, pues, que puguem també tornar en la classificació, no? I ser el tercer equip de Champions per al sorteig del proper dilluns.
Les sensacions són bones, no, Javier?
Sí, jo crec que l'equip ha sigut animat i, bueno, la sensació de la gent que entorna a l'equip, pues, també, no?, d'animació i d'estar fent coses importants, no?, perquè a vegades no oblidem on estem, no?, i estem pensant en passar a octaus de la Champions League, no?, per tercera vegada. I crec que aquesta perspectiva a vegades perdem, no? Evidentment, com diu José Manuel Llanes, està sempre, el més important és quedar-se en primera divisió, però a partir d'ahir, pues, després venen coses, no? En la Lliga no estem molt bé i això també serviria per lo menos la sensació que tots manifesten per així, no? Que este partit també és molt important per a passar i anar més tranquil ara en Lliga i poder recuperar sensacions i poder recuperar posicions de la Lliga.
Parlem molt fàcil, diem, a veure si ens classifiquem, si el Villarreal es classifica per a els vuitens de finals de de la Champions League. Són 7 equipos, per exemple, no està el Barça, no està el Sevilla. I ahí podria estar Villarreal.
Sí, sí, és algo molt important. Que bueno, la Team Madrid de Milà que s'ha classificat en l'últim partit, o sea, que estem pensant en una convocatòria que després, si passes, te pot tocar un Bayern de Múnich, un City, bueno, el Ajax, equips, no?, que tots es que hemos agradado al fútbol toda la vida, son equipos mitis que tenemos títulos y que cuando eran chicos pues parecía impensable, ¿no?, que la Real arribara así. Y bueno, así estén, ¿no? Pues ya estamos en el millón de Europa, que evidentemente son el millón del mundo.
Javier Serralbo, a disfrutar d'aquesta vesprada del partit i sobretot que després ja es quede una bona tornada i molt feliç.
Bueno, doncs gràcies també a vosaltres per interessar-vos i per també donar difusió a tot el Villarreal.
A les 7 de la vesprada serà el partit en Bèrgamo front a l'Atalanta. Empatar o guanyar, al Villarreal li dona la classificació per als octaus de final de la Champions League. Ara escoltes Mediodía Cope, seguim contant-te tot allò que t'interessa amb Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Continuem amb tot l'anàlisi de la província de Castelló. Després de parlar d'actualitat municipal, per exemple, a Onda, d'aquesta remodelació del govern que ha dut a terme l'alcaldessa Carmina Ballester, de la primera fira de la solidaritat, Solidarea, que tindrà lloc el dissabte al Reial Casino Antic de Castelló. O també fins a Bèrgamo, on s'ha emanat, on aquesta vesprada juga el Villarreal front a l'Atalanta, la classificació per als vuitens de final de la Champions League. El partit es va suspendre ahir i finalment serà avui quan es jugui degut a la neu. I volem conèixer quina és la previsió meteorològica per a les properes hores a la província de Castelló. Tenim 16 graus, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que sigan predominando los cielos nubosos en general. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios, con máximas de 18 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá moderado y del oeste, con rachas fuertes o muy fuertes en el interior durante esta tarde, que podrán superar los 80 kilómetros por hora. Si miramos ya mañana viernes, esperamos en Castellón cielos nubosos, sin descartar algunas precipitaciones débiles y dispersas en el norte por la tarde. También tendremos fuertes rachas de viento en el interior de más de 80 o 90 kilómetros por hora y que incluso en el interior norte podrán superar los 100. Por último, las máximas mañana subirán con valores de 20 grados en Castellón de la Plana y finalmente de 19 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Repasamos qué es noticia a esta hora en castellóninformación.com. Habla de puertos del Estado. Da luz verde a tres proyectos de Castellón por valor de 1.240.000 euros. Y también en nuestra página web, en cope.es/Castellón, la Asociación contra el Cáncer instala un Belén de Playmobil. Un estudio identifica los rasgos de personalidad de los adolescentes con adicción a videojuegos. Castellón lanza una aplicación para visitar los atractivos turísticos de la ciudad o el auditorio de Castellón, que acoge la final de Cortometrando. También Puertos del Castellón impulsa tres proyectos emergentes de Castellón.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
¿Vols saber on destina els diners públics l'Ajuntament d'Onda? Entra en transparència.onda.es i descàrrega del pressupost general per l'any 2022. Un pressupost redactat a peu de carrer, escoltant i sumant les propostes ciutadanes. Menys impostos, més creixement sostenible i millors espais de convivència en este nou full de ruta per a Onda. Ajuntament d'Onda, al teu servei.
Un híbrido enchufable, no, un elèctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas La Valle y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas La Valle, madera de líder.
La Navidad se vive de muchas maneras, pero los momentos más mágicos suceden en casa, con los tuyos. En Salera también nos gusta celebrar la Navidad como en casa, porque decoramos hasta el último rincón del centro comercial. Vivimos con ilusión cada momento y tenemos las tiendas más top para que encuentres el regalo perfecto. Ven a celebrar la Navidad con nosotros y siéntete como en casa. Salera, muy top.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
A la ciutat de Castelló, tant divendres com dissabte i diumenge, hi ha unes jornades en la que s'abordaran els valors ambientals i també paisatgístics d'una àrea d'un gran valor de la ciutat de Castelló i de la província, com és la Marxaleria. Regidor de Transició Ecològica, Fernando Navarro, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com estàs, Quique?
Bueno, serà aquesta jornada a la Marina del Grau de Castelló, no aquesta jornada, aquestes tres jornades, perquè comencen demà divendres i finalitzen el diumenge.
Sí, així és, com tu comentes, hem volgut organitzar este congrés coincidint en pràcticament la recta final de l'aprovació del Pla General, que com ja sabeu s'aprovarà per la Comissió Territorial d'Urbanisme la setmana que ve, si tot va com està previst, el dia d'assat, i volíem també situar els arguments científics de per què se fa el plantejament que se fa en el Pla General sobre el sòl de la Marxaleria, per què se suprimís el sòl urbanitzable i per què els serveis que se tenen que dotar per a les edificacions que ja existeixen tenen que ser uns serveis respectuosos amb el medi ambient, perquè encara avui, com tu estaves comentant, la Marxaleria ha viscut unes dècades d'una degradació, d'una antropització descontrolada, desordenada per la falta de capacitat de mantenir la legislació urbanística per part de l'Ajuntament. Encara avui té una riquesa mediambiental molt important, encara s'hi pot fer una aposta de restauració, de renaturalització de la zona molt, molt important, i per explicar com s'han fet aquests processos en alguns municipis, en alguns ecosistemes similars, hem organitzat este congrés. Jo ho dia l'altre dia en la roda de premsa de la presentació. Un dels arguments que jo m'estic trobant quan parlem de la Marxaleria és que pareix que la degradació ja és irreversible. Pues no és irreversible. Hi ha molt de marge per a la recuperació, i està trobada per explicar els motius i les experiències que podrien servir-nos d'inspiració per a iniciar aquest procés.
És un àrea molt important en termes ecològics a la ciutat de Castelló, per tant també a la província de Castelló. És la més important i l'hem deixat de costat en moltes ocasions.
Sí, és evident que nosaltres vam rebre en els anys 70 aquesta desecació, diguem, industrialitzada, més massiva. Ja no eren les tècniques de xarcullatge de les sèquies tradicionals, sinó que s'ha una infraestructura per a potenciar, per a augmentar la rendibilitat de l'agricultura. Tot el sòl continuava sent agrícola, però les xicotes de salqueries de famílies de Castelló van deixar pas a moltes vinyes, i l'Ajuntament se va trobar en un problema que no sabia com resoldre. I un poc l'aposta que se va fer des dels anys 90, quan se va aprovar aquesta llei d'espais naturals de la Generalitat Valenciana, va ser tractar de no mirar i de tractar de no donar-li la condició de humedal, d'aiguamoll que té la nostra Marxaleria, i és un error, perquè no reconèixer que és un aiguamoll no sols és un atemptat contra el medi ambient, sinó que al final fa inviable la pròpia regularització de les vivendes, perquè a banda de la part ambiental, de la riquesa en flora i fauna, és una zona amb moltes dificultats per a prevenir les inundacions, per a actuar davant les inundacions, i si no tenim ninguna reflexió que partisca des d'aquesta mirada com un aiguamoll, evidentment ho tenim molt, molt difícil per a fer propostes realistes a mig termini.
I quines són les propostes, Fernando, de cara als propers 10 anys?
Bueno, en el Pla General s'estableixen, no?, els mecanismes que estan en la llei per a aportar serveis a zones no urbanitzables, i la figura dels plans de minimització d'impacte, que al final un pla de minimització d'impacte el que vol dir és que jo vaig a tindre serveis, però en mecanismes que tinguin la mínima afectació sobre el medi ambient que m'envolta, perquè no estic en la plaça major, perquè estic vivint en un espai natural, i això significarà pues, fer un tractament de les aigües molt particular, tindre
un abastiment energètic basat en les renovables, al final avançar cap a una edificació més, més sostenible i més integrada en el nostre entorn i, sobretot, que en conjunt, que és del que volem parlar, que servisca per a frenar la degradació de l'espai natural. És evident que en els últims 40 anys han hagut espècies que ja no viuen en la marteleria, que hem tingut séquies que s'han tapat, que hem tingut molts espais que s'han edificat, i és veritat que avui la marteleria té menys riquesa ambiental de la que tenia en els anys 60. És indiscutible, però és que ningú està parlant de tornar als anys 60. Del que estem parlant és de comprometre'ns tots perquè aquesta degradació se frene i perquè s'inici la recuperació de la seva riquesa natural.
I als veïns de la zona, de la marxaleria, del Serradal, els preocupa que en els últims anys s'ha baixat la catalogació del sòl. S'ha passat, com deies a l'inici, d'urbanitzable a rústic. Això què suposa i de cara al futur pot tornar a canviar?
Jo crec que no. Tornar a canviar perquè aquesta proposta que es de fer en el pla especial de la marteleria de dibuixar 90 i pico zones d'actuació integrada crec que no era ni realista ni realitzable, i la prova és que des de 2006 a 2021 ninguna d'aquestes transformacions que eren possibles de sol urbanitzable a sol urbà, és a dir, que els veïns han tingut 15 anys on se podria haver iniciat un procés d'urbanització i no s'ha fet, i ara mateix el que està plantejant la legislació del sòl en tots els nivells, a nivell europeu, a nivell estatal i a nivell autonòmic, és que en els espais naturals no se poden fer reclassificacions en sòl urbanitzable. Això no vol dir que les vivendes estiguin condemnades per fora d'ordenació per a sempre, sinó que se té que anar per una altra via, que és per la via de la minimització d'impacte, i que al final és el mateix que per als veïns tenen una situació molt semblant a la que tenien abans. Ells tenen que organitzar entre ells i tenen que fer una proposta d'urbanització a l'Ajuntament fa 2 anys i durant els pròxims 2 anys. L'únic és que els criteris de l'Ajuntament per aprovar aquesta proposta d'urbanització seran diferents i hi haurà més sensibilitat en la realitat ambiental que envolta aquestes vivendes.
I algun aspecte més que vulguis destacar d'aquest primer congrés sobre la marxaleria present i futur, Fernando?
Bueno, pues jo crec que ha de servir per a alguna forma aprendre i per a veure que és possible. Jo parlo amb molts veïns de la marteleria i diguem que jo trobo sensibilitats diferents. Hi ha alguns que són més insensibles a la realitat ambiental, però n'hi ha, sobretot, les segones i terceres generacions que habiten la marteleria, que han vist la degradació en molta tristesa, pues a tota aquesta població que viuen i que són a la nostra ciutat. I anem a parlar dels casos d'Almenara, del cas de la desembocadura del riu de Xi, del cas d'Elx, del cas de la zona metropolitana de Barcelona, on en realitat urbanes similars a la que tenim en la marteleria, des de les administracions s'ha apostat per una restauració, per un reequilibri entre l'ús residencial i l'ús natural, i s'ha aconseguit amb molt bons resultats, i per tant que n'hi ha marge, no? Per a una paraula que me diu a mi molt un veí de la marteleria, per a redignificar la marteleria, crec que tenim molt de marge per a aconseguir-lo.
Fernando Navarro, regidor de Transició Ecològica a l'Ajuntament de Castelló de la Plana. Que vaig a molt bé aquest primer congrés sobre la marteleria present i futur.
Moltes gràcies, Quique.
Mediodia.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas. Excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
Honda apuesta por un nuevo modelo de ciudad más inclusiva y socialmente cohesionada. A través del proyecto EDUSI de rehabilitación de inmuebles para viviendas sociales, Honda ha reformado 3 casas para crear un fondo social de viviendas con un doble impacto: dar soluciones habitacionales a colectivos necesitados y mejorar el estado del centro histórico para reactivar social y económicamente la zona. Honda, hacia una ciudad resiliente, amable y revitalizada. Cofinanciado por Ayuntamiento Honda y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Castellón, en Medio 91. Sábados tarde abierto. Compra también en muebleslafabrica.com.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Cojo aire, vuelo. Viaja con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo. Amanezco mañana. Reclamando lo que siento en cada intento y aunque sea lejos de aquí.
Visitamos un mercadillo solidario que está en marcha hasta este fin de semana en la ciudad de Castellón y céntrico, en la Fundación Dávalos Fletcher, en su sede en la calle Isaac Peral, como conocemos popularmente, es la zona de las Tascas, y lo organiza Manos Unidas. La responsable de ese mercadillo solidario es Juana Villagordo. Juana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, un mercadillo solidario con fines muy nobles.
Muy noble, sí, sí, sí. Y bueno, pues esperamos, la cosa, bueno, está, no, está yendo bastante bien, considerando que, bueno, pues hemos salido de una época difícil. Pero, bueno, aún se tiene que animar la gente un poquito más, porque tenemos cosas muy bonitas, aparte de los cuadros que todos los años tenemos, que muy amablemente los pintores nos regalan. Francamente, ellos de los cuadros nunca nos han pedido nada, pero tenemos más cositas, tenemos centros de Navidad, tenemos muchas pulseritas, pañuelos, luego tenemos también sino cosas hechas por las voluntarias, como, bueno, pues son muchas funditas para móviles, luego fundas también para los cargadores que siempre se te sueltan por los bolsos, y para llevar prendas en la maleta, los zapatos, en fin, todo eso hecho por nosotras. Y bueno, pues mermelada muy, vamos, casera, que la hace una señora, y bueno, esa siempre vuela porque es auténticamente casera y muy bien, está muy bien hecha y muy bien. Y luego, pues claro, también lo de Manos Unidas, tenemos los calendarios, los bolígrafos, las agendas, en fin, gran variedad de cosas que, bueno, que hace falta que se anime la gente y que, pues, venga. El sitio es estupendo, como ya lo conocéis, lo que pasa que, bueno, pues no es un sitio de paso, entonces la gente tiene que ir, pensar que va a colaborar con una buena causa y que luego, pues, se lleva algún detalle también, aparte de colaborar. Pero vamos, vale la pena visitarlo porque este año tenemos muchas cosas y está todo muy bien puesto para que no haya, no se corre ningún riesgo, los pasillos son amplios, la gente no se amontona, hay la medida de precaución cuando entras, en fin, que se puede ir con toda tranquilidad a pasar un ratito, ver todo detenidamente y, por supuesto, colaborar llevándose alguno de los productos que tenemos, que eso sería lo mejor de todo, ya que va, como bien has dicho, para una causa muy, muy buena. Así que yo invito a todo el mundo a que en estos días que quedan, cerramos el domingo por la tarde, pero estamos todas las tardes de 6 a 9 y por las mañanas de 11 a 1 y media, así que el horario es muy amplio, y estaremos encantados de recibir a todo el mundo que quiera pasar por allí.
Como estábamos diciendo, ¿no? Esos fines solidarios para proyectos de manos unidas.
Exacto.
¿No?
El proyecto nuestro está en la India y el de las comarcales para Guatemala. Entonces, sí, la verdad es que es importantísimo que podamos recaudar el máximo posible. Y como he dicho, son cosas realmente atrayentes y además por poquito precio, que te deshaces de muy poquito dinero y colaboras.
Y sobre todo,
pues, te llevas alguna cosita a casa.
Sí.
Y colaboras, sobre todo, colaboras y es importantísimo que la gente pase y si no te gusta nada, pues cualquier donativo es importante. Lo mismo da un euro el que puede dar un euro que el que a lo mejor puede dar 10. Es igual de importante y lo agradecemos igual.
Y Juana, además que hay cosas que están hechas con mucho corazón, que las han hecho las voluntarias, como nos decías.
Las hemos hecho nosotras las hemos hecho, sí. Este verano hemos trabajado y ya te digo, allí tenemos, lo pone taller de costura voluntaria, si es que es así. Lo hemos hecho gente que no había cogido una máquina en su vida, y con telas y muy buenas, además, ya te digo, y una señora mayor que nos ha hecho unas bolsitas que están estupendamente bien hechas. Y bueno, la gente ha colaborado y vale la pena entretenerse un poquito mirando lo que hay y viéndolo. Ya te digo, unos centros de Navidad, otra estupenda, estupendos, muy bonitos. Y en fin, la verdad es que yo creo que sí, que vale la pena. Creo, no, estoy súper convencida de que vale la pena perder un poquito de tiempo y pasar por allí, porque además está en el centro. El mercado está allí, muchísima gente va al mercado y, en fin, que pasen, que hace falta que la gente colabore, que el año pasado no pudimos abrir por el tema de la pandemia y entonces, pues, la verdad es que hace falta que la gente colabore un poquito. Ya te digo que son cosas que a lo mejor no supone un dispendio, porque a lo mejor por 6 euros... pues te llevas una bolsa para la maleta, para llevar los zapatos, para que nunca a lo mejor sabes dónde ponerlos, para que no se te ensucien, y están muy bien hechas, y mantelitos individuales, en fin, diversidad de cosas que hay que perder un poquito de tiempo, tampoco mucho, y dar una vueltecita por todo el rastrillo,
pues
y ver lo que hay y colaborar. Eso es lo más importante. Hay muchas cositas de bisutería que están muy bien, pendientes, sortijitas, collares, donados por voluntarias y no voluntarias también. Incluso tenemos este año platos tipo que te puedes llevar 5 o 6, los que necesites. No hace falta que te lleves la pequeña vajilla completa, no, vasos, en fin. Ya te digo, este año tenemos mucha diversidad de cosas y está todo puesto de manera que lo puedes ver muy bien, sin necesidad de tropezarte con nadie, ni de... No, está todo muy bien y te toman la temperatura de entrar, en fin, está todo muy controlado, que puedes ir con total tranquilidad.
Ese mercadillo solidario de manos unidas que...
De manos unidas. Invito a que la gente vaya, que se pase, que se desvíe un poquito de la calle Mayor, de la calle Vera, la plaza. Es que está muy céntrico, lo único es que hay que verlo. Hay que fijarse un poquito.
En la calle Isaac Peral de Castellón, muy céntrico, muy céntrico.
Muy céntrico y es simplemente desviarte un poquito de la del paseo que la gente habitualmente da por el centro. Y vale la pena visitarlo.
Juana Villagordo, responsable de ese mercadillo solidario de Manos Unidas, que hasta el domingo se puede visitar en la Fundación de Ábalos Fletcher.
Sí, hasta el domingo hasta las 9 de la noche estaremos. Así que anímense y pasen por allí.
Que se anime la gente. Muchísima suerte.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Esdeveniments solidaris, per tant, que tenim a la província de Castelló. El dissabte parlàvem amb Marco Antonio Esteve, del gerent del grup Cano L'Opera, d'aquesta feria solidària que tindrà lloc al Reial Casino Antic de Castelló. I fins al diumenge, la Fundació d'Avalos Fletcher, aquest mercadet solidari a càrrec de Manos Unides a la província de Castelló per a recaudar fons de cara als seus propers projectes solidaris que té Manos Unides al voltant.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I ara, quan és la 1:31, és moment d'actualitzar la informació a la província de Castellona, que és dijous, amb Alberto Marco.
I amb l'última hora que passa per aquesta presentació d'esmenes que va fer el Grup Popular en la Generalitat, els pressupostos de la Generalitat, concretament, avui s'han presentat els que corresponen i els que poden afavorir a la ciutat de Castelló, a la capital de la Plana. Seran un total de 30 esmenes per un valor de 46 milions d'euros, les que s'impulsaran des del Grup Popular i se presentaran de cara a millorar l'inversió a la capital de la Plana. Destaquem a més, i sense anar més de la capital, que l'auditori acollís durant el dia d'avui la final de Cortometrando, en la seva novena edició, com a plataforma de promoció de la joventut especialitzada en cine. Serà a partir de les 9 de la nit, on se mostraran aquestes peces audiovisuals que s'han rodat a Alcúdia de Veo, Aranyuel, Valldalba, Vista Vella del Maestrat, Vallibona i Teresa. I recordem a més, que ahir ja se van donar a conèixer i certat del Covid-19, les últimes on no varien les hospitalitzacions, que es mantenen estables. Són 89 persones ingressades en 12 malalts greus a la UCI. L'incidència acumulada, això sí, segueix augmentant. Es situa ja 367 casos per cada 100.000 habitants.
Són 120 punts més que la mitjana nacional i Castelló continua sent la capçalera a la Comunitat Valenciana, a la província, que més incidència acumulada està tenint en les últimes setmanes, en els últims mesos ja, de Covid. Lo bo és això, que 89 persones estan ingressades als hospitals, que no pugen aquesta quantitat. Ojalà que en les properes setmanes es vagi reduint aquesta dada. A les 2:20, coneixem més actualitat a Mediodía COPE amb Alberto Marco. Gràcies, Alberto.
Un plaer.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I tota aquesta actualitat i molt més la tens també a la nostra pàgina web. La pots consultar en qualsevol moment. També les entrevistes, per exemple, de Carmina Ballester o les entrevistes que hem fet de Solidarea o Manos Unides, les pots escoltar a la nostra pàgina web a cope.es/Castellón. I també unir-te al canal de COPE Castellón en Telegram per a que et fem aplegar tot allò que ocorreix a la província de Castelló.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Desde el mes de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. También nuestra diócesis de Segorbe Castellón. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Obispado de Segorbe Castellón.
Aquest cap de setmana gaudeix del Mercat de Nadal de la Vall d'Alba. Una ocasió única per a conèixer el que t'ofereix el poble i omplir la teua cistella nadalenca amb els millors productes artesans i tradicionals. Els dies 11 i 12 de desembre, la Vall d'Alba t'espera al seu Mercat de Nadal. És un missatge de l'Ajuntament de la Vall d'Alba.
Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Albany, tu tienda de muebles, y ahórrate el 21% de IVA en todo el mobiliario. Además del transporte y montaje gratuitos, podrás pagar cómodamente. ¿Qué más quieres? Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Albany. Te ayudamos a construir tu hogar. Albany, carretera nacional 340A, Villarreal, tu tienda de muebles.
L'Ajuntament de Castelló ha activat castelloconviu.castelló.es, la nova web municipal que recull tota la informació relativa al
sistema de control d'accés al nucli històric amb càmeres. Pots sol·licitar autoritzacions permanents i puntuals per a circular per la zona restringida, consultar on estan ubicades les càmeres i resoldre dubtes. Compartim la ciutat per a viure de forma més saludable, sostenible i segura. castelloconviu.castelló.es. Ajuntament de Castelló.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Despedía yo a Alberto Markov un moment, però no, que Alberto està així, perquè ara és moment de GastroCope, la secció dedicada al sector gastronòmic de la província de Castelló, que oferim cada dijous en COPE más Castellón.
Comencem aquest GastroCope Castelló, nou dijous, nou dia per a parlar de gastronomia i de parlar també de productes importants que podem trobar a la nostra província. I en aquest cas anem a parlar molt d'un que trobem a l'interior. Parlem de la tòfona. Anem a parlar de tòfona des d'estrelles Michelin, des de cursos, des de tallers, des de jornades, però també volem parlar des d'un mercat que ja porta 2 setmanes en marxa, que s'ha pogut recuperar en aquest final de 2021 i que pensem que també durant tot el 2022 fins que acabe la campanya, com és el mercat de la tòfona i els productes del Maestrat de Culla, que impulsa el grup d'empresaris autòctons Culla 2030 i que, com diem, ja porta 2 setmanetes. A veure com ens està anant de moment. Des de l'associació Culla 2030, Héctor Miravet, molt bon dia.
Bon dia.
Com diem, ja vau començar a finals de novembre, ja porteu 2 diumenges muntant aquest mercat. Quina primera valoració se pot fer des de l'associació de com està funcionant?
Ai, bé, bueno, han pillat uns 2 fins de setmana que ha sigut un poc així, la meteorologia ens ha fet ràbia entre vent i fred, però bueno, estem a l'hivern. Però bé, estem contents. Ha començat en una trufa prou bona ja per al punt que estem, el punt de maduració, encara que no és l'òptim, i és prou adequat, i la gent que ens ha visitat ha quedat contenta.
I un mercat que me dius, la tòfona, la trufa de la zona és la protagonista, però on podrem trobar molts més productes de la zona.
Sí, tenim de tot, d'ací de Culla i de la zona del Maestrat, pues tenim embotits, tenim mel, tenim fruits secs, tenim pastes de típiques de la zona de la panaderia, diverses coses, entre totes, doncs fem un conjunt prou bonico.
Com dius, de moment la climatologia no està ajudant, això sí, hem tingut dades on la població hem vist que ha tingut bon recibiment de turistes, com ha sigut aquest pont del mes de desembre. Suposo que vosaltres també ho haureu notat i també haureu ajudat, no?, a donar a conèixer aquest producte que pareix que passa a vegades desapercebut en l'interior com és la tòfona, però que està ganant molt més impuls en aquestes últimes dades.
Sí, home, el pont ha sigut bo, si te pon de desembre, amb un caent festiu, en dilluns i dimecres, doncs és molt llarg. I això, clar, la gent sempre facilita que de Castelló, inclús de València, s'allarguen a visitar Culla. I cada vegada la gent coneix més la tòfona. Encara hi ha algú que pregunte, que no sap com gastar-la, però ens donem compte que sap ja de què parlen i s'interessen. Si no saben alguna cosa, pregunten, o com s'estrau als recolectors. Es van, no ho sé, es agrada informació sobre ella i tenen curiositat. I és veritat que és un ascendent, és cada vegada és més interessant per a la gent i els agrada.
Aquesta fira que, com hem dit, va començar fa 2 diumenges, però que aneu a aprofitar al màxim. Esperem que aquest any sí que puga ser, no?, d'intentar aprofitar tota la campanya i estar fins que en principi més, però ja veurem, no?
Sí, home, l'any passat vam començar en el mercat, en la iniciativa, però va pillar justet l'any del Covid i ens van tancar i pues, van, al final jo penso que va ser allà el tercer fin de setmana de gener, van deixar perquè no podíem mantindre, és que la gent no eixia de casa, però enguany sí, tenim la intenció de més o menys fins que dura la campanya, que sol ser final de febrer o principi de març, de la tòfona mantindre'l.
ara a desembre, aprofitant totes les festes, perquè ara damunt és més o menys el millor punt per a comprar per a Nochevieja i Nochebuena, perquè estan molt prop i la trufa t'aguanta un parell de dies, i després, quan ja madure, que és a gener-febrer, que és el punt òptim de la trufa, aprofita també. I al mateix temps pots comprar productes de la zona.
Doncs sí que se pot aprofitar, per cert, en quant a la ubicació, crec que és un lloc d'estos que se diuen immillorable, no? De que si ja pel sabor no el guanyes, per la vista segur que guanyis el mercat de la trufa.
Sí, bueno, enguany ho fem a la plaça de la Setena, que és el punt d'encontre, diguem, de tot el poble. Però, bueno, és una excusa perfecta per aprofitar, passar un dia, pujar a Vorecula, que està en l'associació dels pobles més bonics d'Espanya, visitar tot el casc antic, dinar o almorzar, aprofitar el dia, i és un dia complet. És que així acabes com un dia que és satisfactori, que has fet de tot, has provat productes de la zona, parles amb la gent que fa aquests productes, que això és molt interessant, es pregunta, jo què sé, com se fan, qualsevol dubte, i això sempre dona valor a lo que estàs comprant, perquè saps d'on ve, com s'ha fet i tot.
I tot això, de moment horari de 11 a 1, no, els diumenges?
Sí, sempre diem, és per tindre un poc de referència, perquè 11 més o menys i la 1 no és que s'acabi, la 1 sempre allarguem un poquet més, perquè segons els visitants que hi ha en aquest moment, però bueno, és per dir una referència de 11 a 1 tots els diumenges de la temporada de la tòfona. Estem a la plaça.
I com diem, i són 18 establiments, on no només tenim la tòfona, ni a mel, ni a oli, ni a fruits, ni a embotits, ni a formatge, ni a molt per a descobrir i per a gaudir. No sé, Héctor, si a part del mercat, ja esteu pensant de cara a pròximes setmanes alguna activitat alternativa també, de cara a fer, a fomentar encara més que arribi emergent al mercat?
Sí, no, nosaltres sempre estem, pues, sobretot divulgant. És que la nostra principal funció és, bueno, la nostra principal meta és que la gent, a part de que conegui la trufa, que sàpiga que no és una cosa inaccessible, que només poden aconseguir gent que té molt poder adquisitiu, no, és una cosa que com se'n gasta molt poquet per plat, doncs a lo millor tu pots comprar la trufeta per 8-10 euros que tens pa, no sé, 7 o 8 plats de tot, que sí que és un euro de valor de trufa i pots gaudir d'un dels plaers dels manjars que tenim així per la zona, que normalment sempre s'ha ficat per a, o s'ha relacionat en gent del poder adquisitiu, com dia, però no, que és accessible per a tots, i en això estem treballant sempre, per aconseguir que la gent prove, manipule, que no sé, sempre que no li faci temor la trufa, diguem.
Doncs en este missatge de que podem gaudir tots de la tòfona, d'esta trufa de l'Almaestrat, de la zona de Culla, ens te quedem, i sobretot en esta invitació per a tota la gent, ja sabem, el diumenge ahir a la localitat màgica i medieval, un dels pobles més bonics d'Espanya, que no n'hi ha que oblidar-lo, també un dels pobles més deliciosos en quant a la tòfona negra. Héctor Mirabet, des de l'associació Culla 2030, gràcies per haver-nos contat més coses d'aquest mercat de la tòfona en Culla, i que vagi molt bé, no només este diumenge, sinó tota la temporada, que segur que n'hi haurà molta gent que s'aproparà per a conèixer més sobre aquest producte de la zona.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a conèixer a tots. Moltes gràcies.
Tras tocar la trufa, que ya te decimos que la volveremos a tocar, seguimos con el repaso a la gala de la entrega de los séptimos premios Gastrocope en la provincia de Castellón del pasado día 30 de noviembre. Ya el pasado jueves pudimos escuchar una primera parte, y tanto hoy como el próximo jueves completaremos el repaso. Hoy empezamos justamente cerca del que ha sido nuestro punto de partida, concretamente nos vamos hasta Chaneta.
Premi innovador en la gastronomía que entrega la gerent de Celebrity Lledó Balada Events, Maite Balada.
Si la hostelería en general lo ha pasado mal, pues imaginemos lo que son los events.
Bueno, però així estem.
Ja.
L'important és la il·lusió i tot el que posem en cada event, en cada moment que fem realitat les il·lusions de la gent.
Falta que les comunions tornin a la data que correspon, no?
Bueno, però igual se van fent, poc a poc. Tenim els espais grans on la gent igual pot fer realitat el que vol i pot participar en la seva família, de tot. Mm.
Esa Atxeneta del Maestrat, a 402 metres d'altitud sobre el nivell del mar i a la fresca del Penyagolosa. Allí on viu en poc més de 1.200 habitants, porta elaborant torró, una empresa familiar des de 1872. Quasi 150 anys, el que es traduís en que van ja per la sisena generació. Sent la torronera més antiga que es coneix a les comarques castellonenques, estan sent pioners en una nova línia de producte que fins ara ningú s'havia atrevit a produir a la nostra zona, els gelats. Des de fa dos anys, al seu obrador s'elaboren també de manera artesanal gelats en tres formats. Una bona forma per a desestacionalitzar la seva producció, ampliant-la tot l'any amb els seus torrons i els seus gelats, tant per a particulars com per a l'hostaleria. I que han anomenat, jugant amb els paraules gelat i Atxeneta, gelats. El Premi Gastrocope Castelló al projecte innovador en gastronomia, promogut per Celebrity Edo Balada Events, és per a Turrones Barberà.
Bueno, moltes gràcies a tots, gràcies a Cope Castelló, i el que sí que voldria és que el premi este és a un projecte que fa dos anys, un projecte molt jove, però que servirà d'homenatge a sis generacions que des de fa 150 anys estan treballant en casa, i la quinta s'ha quedat avui treballant en l'obrador perquè jo poguera vindre a replegar el premi. Sí. Això, 150 anys en Atxeneta, que sense estar en Atxeneta jo crec que tampoc el projecte seria possible, i... Muchas gracias a todos.
Y no nos podemos resistir a seguir con frutos secos y de esta época. Y si antes hemos hablado de almendra, ahora la hacemos del higo. El nove premi, el premi a la tradición, que entregará el propietario del colmado, José Abad.
El colmado que, fíjate tú, cuando abrió, y digo, qué cosa más rara esto de cenar conservas. Era una cosa curiosa, no estábamos acostumbrados. Bueno, poco a poco se ha hecho un hueco importante, no solo en la gastronomía, sino también desde el punto de vista turístico, porque promueven rutas gastronómicas para los visitantes y además ha sido tan grande el éxito que has tenido, buenas tardes y gracias por acompañarnos,
buenas
José,
tardes.
Que ampliar, cambiar de ubicación para dar mejor servicio.
Sí, este año, este verano nos hemos cambiado a 50 metros, a un local más grande, para continuar con ese concepto original de la vermutería, de las conservas, y ampliar la cocina, y una cocina tradicional, que es la de cuchara, legumbreo continuo, que es lo que más nos gusta, es lo tradicional, para, como siempre he dicho, para empezar en la vanguardia hay que empezar en lo tradicional, si no, no hay evolución.
Anita, a 1940, y después Toni y Paquita, eren els figueros. I aquest fruit de la figuera ha sigut tret de la venda ambulant en la tercera generació de elaboradors per a donar-li prestigi i eixida en una infinitat de formats i combinacions. I no sols en bunyol, també en xurro. Cal tindre molta passió per a fer créixer un producte com la figa, per a poder aconseguir tot el que diàriament oferixen a la seua cada vegada més nombrosa clientela, el Premi Gastrocope Castelló a la tradició, que promou el colmado, espera Botiga de la Figa.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por el reconocimiento. Pero si algú té un reconocimiento es mi abuela Anita. Después de mis pares, presents, así. La meva familia que me toca, mi Matilde, mi mamá cuñá. Y gracias a todos. Esperen que la figa continúe molts anys més. Y gracias a todos por cumplir el que somni que tan contentos estén vosotros. Gracias.
Y si cuidadoso hay que ser con el producto cercano, igualmente toca serlo con el vino. Para ello, este año hemos estrenado el Premio a la Cultura del Vino, un galardón que se marchó hasta Benicàssim, hasta una taberna donde, frente a la modernidad, la inversión y la rapidez que está viviendo la localidad costera, se sigue apostando por el especial mimo a todo el servicio de los vinos, desde la preparación de sus copas a su delicada bodega, en homenaje tanto a los caldos como a los bodegueros que los producen.
Continúa el segundo premio, será la segunda entrega, el gerente de Dispasa Alimentaria, José María.
És un premi amb una categoria nova perquè teníem jefe de sala, teníem sumiller, però clar, hi ha establiments que tracten d'una manera especial el vi i d'això es tracta en Dispasa Alimentaria. Muy buenas tardes, José María.
Buenas tardes, Raúl.
¿Cuánto tiempo sin vernos?
Sí.
Tan solo del sábado por la noche.
Sí,
con Tomás Postigo. Estuvimos cenando con Tomás Postigo, fíjate.
Ahí, ahora estamos ahí.
Un año 2021 también importante para Dispasa Alimentaria porque habéis estrenado Dispasa Gourmet.
Sí. Sí, un año importante porque hemos estrenado Dispasa Gourmet. Una iniciativa de nuestra hija Sara que pensó en la posibilidad de poder de poder tener en Burriana un espacio donde poder mostrar, enseñar todo el portfolio nuestro de productos, donde poder hacer catas, donde poder hacer presentaciones para nuestros clientes, donde poder llegar hasta el particular. Y bueno, que pensó que podía ser una buena alternativa, una buena opción para apoyar la empresa, ¿no?, la distribuidora. Y la verdad que, bueno, pues lo apoyamos a tope y lo abrimos el 1 de marzo y estamos contentos porque, bueno, la gente lo va conociendo, va viniendo, hemos hecho catas muy chulas, hemos compartido con los clientes y amigos momentos muy bonitos y cultura de vino, cultura de producto, y ahí estamos.
El premio Gastrocope Castellón a la cultura del vino que promueve Dispasa Alimentaria es para Carlos Bermejo Ariño.
Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿eh? Es un honor. Y nada, se lo dedico a mi familia y a mi equipo. Y nada, seguir trabajando muchísimo para que sean otros 25 años más de trabajo.
Tras estos galardones a Turrones Barberá, Botiga de la Figa y a Carlos Bermejo de la Tasca del Charquito, culminamos este repaso que seguiremos la próxima semana junto a otro análisis que también va a tocar realizar. Y es que el martes se va a dar a conocer los galardonados con las estrellas Michelin en una gala que además este año se celebra en Valencia. De cara a promocionarla, desde Michelin han querido lanzar una serie de episodios, visitas a cada una de las provincias de la comunidad con la actriz Ana Milán como protagonista. En el caso de Castellón, dos han sido los protagonistas, aunque por encima de ellos han estado el binomio mar-montaña. La ruta arranca Don Benicarló, con la pesca del pulpo a Caduf y con Raúl Resino como anfitrión.
Chef marinero.
Buenas, Ana. Bienvenida a Benicarló.
Bien hallado.
¿Qué tal va tu viaje?
Mi viaje sorprendentemente bien. Buenas. ¿Cómo estás?
Bien. Soy Raúl Resino y no pensé mucho porque el restaurante lleva mi mismo nombre. Ahora me llama mucho el cocinero pescador. Nuestra cocina está 100% enfocada al mar. Solo trabajamos pescados y mariscos locales y siempre intentamos dar valor a los pescados de aquí de la zona, que son poco conocidos para la gente de fuera, los de aquí lo conocen, pero no están trabajados. Yo no pienso en un plato. Por eso me voy tanto con diferentes barcos de pesca de la zona a pescar, a hacer su jornada con ellos, a triar pescado, a hablar con ellos, a aprender.
Bueno, esto es tu casa, ¿no? O sea, cuéntame cómo un madrileño acaba aquí.
Bueno, de pequeñito mis padres me dejaban suelto en la playa y me conocían por el color del tubo de bucear y las aletas. Yo me podía tirar 4 o 5 horas en el agua buscando bichos, como yo decía, con mi tridente, mi red, que eran pues peces, pulpos, sepias.
¿Y en algún momento te imaginaste que harías de eso tu profesión, que serías el cocinero... pescador?
En la vida.
No.
En la vida. Porque lo del mar me viene desde que tengo 4 o 5 añitos, desde muy pequeño. Y yo la cocina, esa pasión la encontré con 15 años. Lo primero que hago es seleccionar un producto. Y luego lo que hago es estudiarlo, trabajarlo, diferentes cortes con el pescado. Y cuando doy con la cocción perfecta que me pide ese pescado y el corte, ya viene el plato. Como digo yo, sin tradición ni vanguardia. Entonces yo me sigo empapando de lo que se hacía en los barcos, los guisos marineros, ranchos marineros, arroz a banda, sopes arrosselladas, guisos, etcétera, etcétera. Intento recuperarlos y actualizarlos a mi manera.
Y de ahí se ha partido al interior, a Benasal concretamente, previo paso por Baidalba, donde Miguel Barrera, desde Calparedís, ha enseñado a Milán las bondades de un producto del que ya hemos hablado hoy, como es la trufa.
Soy Miguel Barrera y tengo un restaurante en Valdalba, Castellón, que se llama Calparedís. Yo siempre digo que cocino lo que tengo a la vista, que me asomo por la ventana y después pongo en mis platos lo que veo. Estamos en un sitio de privilegio. Es un sitio en el que estamos cerca de la mejor gamba y pescado de lonja, y también estamos cerca de la mejor trufa y de la mejor seta. Tener una estrella Michelin para nosotros es un orgullo. Mucha gente seguía por la estrella para visitar a los restaurantes donde comer, y justamente eso es lo que a nosotros nos hace falta, ¿no? Porque estamos en un sitio en interior, en un sitio que al final tienes que venir adrede a comer, y tener el apoyo de la Michelin para nosotros es fundamental.
¿Puede ser Castellón la parte de la comunidad valenciana más desconocida?
Yo siempre lo digo, somos los grandes desconocidos.
¿Verdad? Yo también lo creo.
Sí, al ser la provincia alargada y tener ser como muy, tener muy poco diámetro, ¿no? Lo que tiene esta provincia es que tienes un ecosistema diferente. Pasamos muy rápidamente del mar a la montaña. Castellón es la segunda provincia más montañosa de este país, ¿eh? Y nadie lo sabe.
¿Pero qué me dices?
Nadie lo sabe, sí, sí, la segunda. Date cuenta que tenemos alrededor.
Toda la trufa que pasa por tu restaurante, que como tú dices, la usas mucho, ¿es Demetrio quien la consigue?
Sí, porque Demetrio es la persona mía de confianza. Al final nosotros los restaurantes tenemos que tener proveedores de confianza que sabes que nos van a dar lo mejor para nuestros clientes. Y Demetrio es una persona de confianza mía de toda la vida.
Como decimos, el martes conoceremos ese resultado final, veremos si Raúl Resino, si Cal Paradis, Miguel Barrera, pues sigue manteniendo estos galardones, y también conoceremos los Big Burman. Cerramos ahora este Gastrocope Castellón con la agenda, y la hacemos con más trufa, ya que el sábado se celebrará en Benafigos Trufat, la primera feria de la trufa de la localidad, que contará con stands, charlas y también catas de producto. También el sábado, pero en Torreblanca, tiene lugar la quinta edición de Cítrica, una feria que une dos productos característicos del tiempo y la zona, como son la alcachofa y la naranja, con feria, catas, show cooking y juegos infantiles, entre otras cosas. Vamos ahora hasta Cervera del Maestre, donde el Centro de Interpretación Molí del Oli realizará este próximo sábado también unas jornadas muy especiales, ya es que en pleno contexto de la campaña de la aceituna se va a poner en marcha un complejo que funcionó desde principios del siglo XVII hasta los años 20 del siglo pasado, y se va a devolver de esta manera la actividad al centro después de 100 años de paréntesis. Una muestra única en toda la comunidad, donde los asistentes podrán ver cómo se prensaba la antigua siguiendo una técnica preindustrial de origen greco-romano. Así, a través de capachos de cuerda y utilizando la réplica de la prensa de viga y quintal original, veremos cómo la masa de aceituna se comprime con la presión que el artefacto ejerce hasta exprimir la última gota del aceite. Una jornada de interpretación del aceite de oliva en una zona, como decimos, que es de las más importantes dentro de la producción de este oro líquido en la provincia de Castellón. Y cerramos, ya lo decíamos, que hoy era un día muy trufero, y vamos a cerrar hablando de más trufa. Y es que la Cámara Agraria de la capital va a coger este martes el primer curso de microscopia para la identificación de esporas en Castellón, que impartirá la ingeniera técnica forestal Virginia Espinosa. Una jornada que organiza la Asociación de Truficultores de Castellón, Truficas, de la mano del Ayuntamiento de Castellón. Y con esta convocatoria cerramos ya esta semana el Gastrocope Castellón.
Toda la actualidad de la gastronomía, del sector gastronómico de la provincia de Castellón, cada jueves en COPE Más Castellón.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Una mesa, la compañía de quienes más te importan, e instantes que serán recuerdos únicos en el futuro. Llena esta Navidad de momentos especiales con Antonio Mata. Bandejas surtidas y personalizadas listas para disfrutarlas. Embutidos, quesos, ahumados, conservas, patés, salmón, trufa, los vinos de su bodega y, por supuesto, su delicioso jamón. Antonio Mata. Tradición y calidad en Castellón, Villarreal, Benicàssim, Valencia y en antoniomata.com. ¡Feliz Navidad!
No hay nada como volver a disfrutar de la Navidad compartiendo ilusiones. Con Todo Juguete vuelve la magia. Pide nuestro catálogo de Navidad y Reyes. Tenemos todo lo que buscas y al mejor precio. También en todojuguete.es. Todo Juguete, la magia de compartir ilusiones.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete, en Castellón, Villarreal, Valduxó y todojuguete.es.
Tienes 3 segundos para pensar cuáles son los placeres de la vida. Tic, tac. Sí, esos son. Y además, comer bien. Por eso en Forcal Gourmet te ofrecemos un amplio surtido de productos gourmet elaborados artesanalmente. www.forcalgourmet.com. Productazos para que los disfrutes donde quieras, con quien quieras. www.forcalgourmet.com. Tic, tac. Con la colaboración de Castelló Ruta de Sabor.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
En la SEU de la Asociación Española contra el Cáncer a Castellón, el Parc Ribalta, es pot visitar ya un Belém amb peces de Playmobil que han configurat 2 sanitaris, David Martínez i Laura Simó. Són metges i han cedit aquesta col·lecció amb 200 peces que pot visitar, com dèiem, en la SEU de la Asociación Española contra el Cáncer a Castelló. I atenció al vent. Avís groc activat a tota la província. Avui, per ràfegues de més de 80 km per hora, a partir de demà a les 6 de la matinada, poden superar els 100 km a l'interior. Ara escoltes Mediodía COPE, seguim contant tot allò que t'interessa amb Pilar García Muñiz.